IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Ara comença Dimes i Divins, el podcast d'Estora Vermella d'IB3 Ràdio.
És que era un salvatge.
Aquesta vida bohèmia i molt poc seriosa, sembla ser que era una persona molt simpàtica i molt de sa broma i molt riaer.
I ell fou el que empezó a hablar de Mallorca i convertir-la en un sitio de moda. La plaça de Gomila era com el Soho en aquell moment, no?
El capítol d'avui, Errol Flynn.
Siau benvinguts a Dives i Divins, el podcast sobre cinema, curiositats i xafarderies d'IB3 Ràdio. Avui amb un capítol dedicat a l'home que va encetar la moda de les celebrities a les Balears, el gran Errol Flynn.
Sabíeu que un dels actors més populars de l'època daurada de Hollywood va atracar el seu vaixell a Palma, fugint d'una tempesta, i tant li va agradar l'illa que va decidir viure una temporada a ciutat? Aquest és només el principi d'una vida tan extravagant com a fascinant, que comença a l'illa de Tasmània l'any 1909.
Parlam d'Errol Flynn, un actor australià que va seduir el món sencer en la seva actitud rebel, aventurera i temerària, i també perquè va ser un foc encès. Per comparar-lo amb algú, no sé si vendria a ser el Johnny Depp o el Jacob Elordi d'aquell moment, Marta.
Deixant de banda, per favor, les comparacions, perquè ningú es pot semblar realment a ell. Eren altres temps, ara qualsevol pot ser un extravagant. El nostre protagonista era un bohemi, però des de bon de veres. I la seva biografia no té res a veure amb la de qualsevol celebritat contemporània. Crec que per més que facem esforços, ningú és comparable a l'actor de Robin Hood o el Capità Blot. Aquesta és la història d'un home que va seduir a la princesa Irene de Romania, va fumar marihuana amb Diego Rivera i va tenir un lloro com a mascota.
És la història també d'un jove que va decidir que les normes habituals de la vida no estaven dissenyades per la seva manera de pensar. Fill d'un professor de biologia i una mare autoritària de l'alta societat i amb molt de caràcter, Errol Flynn va partir de la llar familiar en només 17 anys. Va ser capità de vaixell, pescador, estafador, va dirigir una plantació de cocoters i fins i tot, Marta, va provar com a oficial de tropes colonials i cercador d'or a Nova Guinea. I no vull deixar de dir que fins i tot va ser simpatitzant del bàndol republicà durant la Guerra Civil Espanyola. Tot i que va tenir una educació a les millors escoles de prestigi gràcies a la posició de son pare, el va treure sempre més un estil de vida precari, aventurer, arriscat. Diuen que la seva va ser la típica història d'un d'aquells nins dolents que acaben tenint bona sort. Like the legend of the phoenix,
all ends with beginnings. Efectivament, la sort va arribar. I després d'una vida que ja era de pel·lícula, també per casualitat acaba formant part del repartiment d'un film. Era l'any 1932 quan va participar en el film documental In the Wake of a County, una experiència nova i molt atractiva per a aquest consumidor de vivències emocionants. Comença aquí una carrera meteòrica i un primer contracte amb la Warner Bros.
Tota la seva vida es va fer de forma ràpida i intensa. Amb manco de 10 anys va protagonitzar El falcó del mar, Moriren en les botes posades, Les aventures de Robin Hood i El capità Blot, a qui ja han fet referència. La indústria aviat el va encasellar com a heroi d'aventures, un paper idoni que s'ajustava com un guant al seu caràcter i personalitat.
Aquest tarannà apassionat va fer que la seva vida personal contragués matrimoni diverses vegades. Va ser parella de la coneguda Olivia de Havilland, tot i que diuen que ella mai el va arribar a estimar, o de l'actriu Patricia Wymore, de 7 anys més jove que ell. Però la seva relació amb les dones no era fàcil. Qui podria estar al costat d'un salvatge?
No una dona qualsevol, t'he de dir, o un home qualsevulla, perquè ja en aquesta època destacava per tenir una ment molt oberta. En tot cas, la vida a Hollywood no era suficient, i sovint, i suposant que per no ofegar-se, necessitava arrencar a córrer i viure aventures. És a partir d'aquí on podem explicar un petit capítol d'aquesta vida sense precedents i que va fer que a la Mallorca dels anys 50 tothom sabés qui era Errol Flynn.
Molt més que un simple actor, una icona del cinema i un referent del setè art. Ens ho explica la doctora en Història de l'Art, Magdalena Brotons.
Errol Flynn marca uns anys daurats de cinema, el que se coneix com els anys daurats de Hollywood, i deia daurats perquè precisament el que crea la indústria cinematogràfica de Hollywood en els anys, podríem dir, 30, 40 i 50, és aquest món de fantasia, aquest món d'il·lusió, aquest univers allà on el públic aspira, amb aquests actors i actrius tan guapos, glamurosos, amb aquestes vides tan emocionants, i Errol Flynn, sens dubte, és el prototipus de... Bé, era molt guapo, evidentment, però també de heroi un poc punyetero, no? Que viu unes aventures a llocs també de fantasia, i sembla ser que era un tipus que, tot i que aquesta punyeteria, no? Aquesta vida bohèmia i molt poc seriosa, sembla ser que era una persona molt simpàtica i molt de sa broma i molt riaer. I segurament per això també va ser una persona molt popular.
Popular, carismàtic, salvatge... Evidentment, això va xocar amb la personalitat pròpia de les illes.
T'imagines, Marta, quan degués ser l'arribada d'Errol Flynn amb aquell vaixell i què degueren pensar els illencs que ho presenciaren?
No, impossible. No em puc imaginar aquells mariners sorpresos quan aquest vaixell de grans dimensions, com era el Zaca, va arribar per quedar-hi. Pensa que aquí podia fer qualsevol cosa sense que el molestessin.
El port de Ciutat, el port de Palma, era per a Flynn, com t'ho diria, com una ciutat sense llei.
Una cosa semblant.
Ell va arribar a Mallorca un poc de casualitat, perquè això era a finals de desembre, si no m'equivoc, de l'any 50. Se casava a Monte Carlo amb la seva tercera esposa. Anaven de viatge de noces amb el seu vaixell, Estaca, i de camí cap a sud se troben amb una tempesta, s'han d'aturar a Pollença i clar, descobreix una illa que l'any 50 encara no era un lloc de turisme, bueno, ni prou fer-hi, el que serà just 10 anys després. No? Ell després va a Palma, té un primer contacte amb Mallorca i diu que tornarà. I de fet ho fa al cap de 5 anys. Primer resideix a l'hotel Maricel, després en el Bon Sol, perquè era un hotel familiar, petit, allà on podia estar tranquil sense que el molestessin gaire. I això era segurament allò que ell cercava, no? Aquesta privacitat, lluny del focus de... Clar, Mallorca no era Madrid. Vull dir, i Madrid tampoc era París, ni Londres, no? Ni Roma en aquella època. Segurament se va trobar aquesta tranquil·litat, el fet d'estar a la mà. Ell era australià i de ben jove havia tingut contacte amb la mà, i el fet d'estar a una illa i amb el seu vaixell, i el fet de poder anar a bars, a restaurants i estar tranquil sense que el molestessin massa, aquest caràcter que tenim nosaltres que això, que no, mentre no mos molestin, deixem fer, no? Segurament va ser això el que li va atreure, no? Un poc de tot, un poc el paisatge, un poc la tranquil·litat i un poc el fet de que aquí podia fer un poc el que volia.
I tant que feia el que volia, perquè ell era molt conscient del seu atractiu, del seu potencial. Recordem que feia 1,88 m d'alt en una època en què la mitjana dels homes era d'entre 1,65 o 1,70. Per imaginar-nos-ho, només hem de pensar en el gran Alfredo Landa.
Talment. Però Flynn, que era viu com una centella, era molt conscient del seu atractiu i potencial.
I sobretot un home que agradava molt i que també li agradava agradar, que això també era una de les coses que tenia Errol Flynn, i se notava molt a les seves pel·lícules, que ell estava encantat. És a dir, hi havia actors, no ho sé, Marlon Brando, a penes cap, que sempre va viure atormentat amb aquesta cosa de ser guapo. En canvi, en Errol Flynn, tu el mires i se percep que és un home que li agrada agradar.
Ara que me demanaves de xafarteig, me n'he recordat que conten que se va construir una casa a un turó a Los Angeles que sembla que era una casa que tenia habitacions precisament pensades per les orgies, amb miralls, amb banyeres enormes, i que en el seu vaixell, Estaca, li deia Flynn's Fuck a Flyer, és a dir, el veler copulador de Flynn. O sigui,
el que passava en Estaca es quedava en Estaca, com a l'estudi 54.
Dives i Divins, un podcast d'Estora Vermella d'Ivetres Ràdio, amb Xisco Nadal i Marta Garau.
Recorda'm, arriba al cinema de casualitat, arriba a Mallorca de casualitat, però també arriba de casualitat a un dels papers que el va catapultar a la seva carrera, el del Capità Blob.
L'actor que havia de protagonitzar aquesta pel·lícula se va posar malalt. Ell era un secundari, de bona planta, també duia bigotet com el protagonista d'aquesta pel·lícula, i va protagonitzar la pel·lícula i va tenir molt d'èxit. I també va ser un poc el començament del tipus de papers que ell faria majoritàriament i pues, que seria conegut. Aventures, acció, no? I aquest caràcter també com a de punyetero, de un humor sempre a les seves pel·lícules com a aquestes frases en doble sentit, en la seva partner de, que pensa que va filmar crec que més de 9 pel·lícules, Olivia de Havilland, que era un poc el contrapunt, no? Olivia de Havilland no era molt alta, era més bé petitona i ell tan grandot, no? Era un poc aquesta parella.
Olivia de Havilland, la inoblidable Melania. De Gone with the Wind, allò que ell se'n va dur.
Que ara que dius això, per ella sé que a ells dos els havien oferit... els havien oferit, no. Se rumorejava que haguessin pogut interpretar Scarlatta i Rex, però al final no va ser.
És a dir, que hagués votat en Ray Butler, en Errol Flynn, sí. i no va anar bé. Ho va guanyar en Clark Gable.
No, és que no va anar bé, aquelles coses que... Bueno, va ser el càsting d'aquesta pel·lícula. Se podria fer una pel·lícula del càsting d'aquesta pel·lícula. I a lo millor s'ha fet i jo no ho sé, eh? Però perquè, ho dic perquè va ser tot una història, una aventura, el càsting d'allò que el vent s'endugué.
I no, escolta, ja m'ho citarem per parlar-ne un dia, perquè si una cosa m'interessa de xafarderia. I també una altra pel·lícula clàssica d'Errol Flynn, que tenia aquest punt també, com tu deies, com a de punyetero, va ser Robin Hood. Que va ser una d'aquestes pel·lícules que va marcar a tota una generació. Sí. Tothom identificava primer com a Capità Blot i després com a Robin Hood en Errol Flynn.
O també com a General Custer, varen morir en les botes posades.
Exacte, ara farem aquesta traducció literal d'aquest títol que ens varen arribar primer en castellà i el títol original que era en anglès.
En anglès. I a més, al principi de la pel·lícula comença ell com el General Custer, que és un tarambana, no? Que és com un alter ego d'ell, també. I després hi ha una... També va fer westerns, fins i tot va fer una pel·lícula allà on fa de boxejador, que ell també havia estat boxejador quan era jove. Gentleman Jim, i d'aquesta pel·lícula hi ha una anècdota... És una frase del diàleg, que ell està boxejant, hi ha una nina que li diu a sa mare alguna cosa, o sigui, ho estic dient de memòria, alguna cosa així com a mama, com és que el papà no té aquesta pinta tan bona amb calçotets? I sa mare li diu, la tenia, carinyo.
Però va passar el temps. Sí. Clar, perquè també Errol Flynn era un foc encès, és una cosa que
sí,
no se pot negar, i també
fet,
era un home que s'hi donava.
Sí. Sembla ser... Bé, és conegut i famós de la seva addicció a les drogues, a la cocaïna, a la morfina, a l'alcohol. Va tenir molt de problemes amb els directors, amb els rodatges. Va morir molt jove, als 50 anys, i físicament estava destruït. Sembla ser que li prohibien beure en els rodatges i sembla ser que injectava vodka a les taronges i menjava una taronja, no?
I se feia ja el còctel.
Cercava les maneres.
Sí. I quan ja va deixar el cinema, perquè ja no trobava papers, a més, la seva darrera pel·lícula, l'any 57, que va ser un projecte seu, ell volia fer una història, la història de Guillem Tell, va ser un fracàs, va perdre tots els doblers, torna a Europa i prova a fer un pot de teatre. I sembla ser que en el teatre, a Gran Bretanya, havia de posar-se tassonets d'alcohol per anar beguent.
Darrere aquesta persona hi havia un patidor, perquè declaracions que hem pogut llegir sobre ell deia que era capaç d'estimar-se, d'odiar-se a sa vegada, o sigui, que darrere d'aquests excessos, d'aquesta personalitat oberta, bisexual per aquella època, també hi havia una persona que patia molt.
Sí, bé, la de sa bisexualitat i sa sexualitat a Hollywood... ara ja avui en dia hi ha molta bibliografia sobre això, hi ha un llibre que és un doble, que es diu Hollywood Babilònia, que és fantàstic, conta totes aquestes històries.
Aquesta xafarderia que interessa.
El que mos agrada.
Exactament, perquè si no, poca salsa, no? Que ja des de l'època del cinema silent, els anys 20, és quelcom de tòpic a la vida privada dels actors i les actrius, que la bimbolla aquesta de la que parlàvem abans, de Hollywood, de la vida perfecta, meravellosa i fantàstica, amagava completament. No? Famós el fet de que molts actors firmaven un contracte amb les grans productores, havien d'amagar la seva vida privada...
Mira, Rod Hudson.
Rod Hudson i tant d'altres,
Aquesta clàusula famosa de moralitat que te podien engegar
de
sa major que te tingués contractat tenies un escàndol, també si gent passava una mica de pena per aquest tema, cosa que en Errol Flynn el preocupava però no gaire, perquè és cert que tant a Hollywood com aquí a Mallorca va donar vida a coque vols en aquest vaixell on que va venir, en aquest Zaca, que compten que ses festes eren mítiques. Tu que ets una investigadora de ses bones, t'han contat coses d'allò que passava en el Zaca?
Jo em sap greu, perquè clar, si investigui això que jo faig, és molt avorrida.
Es data tipus.
Sí. Tot i que... Sí. Mira, hi ha un documental que va fer un director mallorquí que va morir, en Joan Solivelles, director d'una mítica pel·lícula que si no l'heu vist no la podeu perdre, que és 1, 2, 3 ensaïmades, otra vez, o algo així.
Un clàssic del cinema llenc.
I en Joan Solivelles deu fer de més... Ara dic 15 i potser són 20 anys. No? Va fer tot una sèrie de documentals de gent que havia passat per Mallorca. I record que en el que va dedicar Errol Flynn parlava d'aquest truís i entrevistava a gent que avui ja deu ser morta, propietaris de bars, marinos que varen estar amb ell en el vaixell, es fi d'un, que ara me'n recordo, es fi d'un que conta, es fi d'un marino del vaixell, que quan ell era petit va anar a la festa d'aniversari de sa fia, d'en Errol Flynn, i li va donar un regal i una besada. I ell li va pegar un toquet en el fill i va dir «Ai, punyetero, ja comences prest». Clar, creu el lladre, no?, que tots són igual que ell. Una traducció terrible.
No te preocupis, has estat segut de veure aquest nin, perquè era el somo que teníem aquí de fora, és aquest nin.
Que fort.
Parlam d'un nin que va créixer als voltants d'aquest vaixell, perquè els seus pares eren els que s'encarregaven de mantenir el Zaca. D'aquesta manera, quan el capità Blot volia sortir de travessia, tot estava a punt a cada racó dels 43 metres d'eslora que tenia aquella goleta registrada al port de San Francisco. Ventura Sala era un nin de 5 anys i en aquells moments no tenien ni idea que l'home que sempre li deixava jugar pirates era un dels actors més famosos del món.
segue sempre il giorno, ed il giorno verrà.
Invece io stavo fondeggiato nella barra astronautica. Mon pare feia el que fan els mariners, manteniment, rascar les fustes, barnissar i guàrdies. Feien perquè n'hi havia molta gent que volien veure el vaixell. Tenien que fer guàrdia i no deixar entrar, perquè si no seria un desastre. I mon mare durant un temps va fer nota la roba de Rolf Flynn i la família de Rolf Flynn quan estava aquí, perquè viatjàvem molt.
Com era Rolf Flynn amb tu? Perquè tu recordes que era un home molt simpàtic.
Bueno, feia bromes. Era un home que mon mare una vegada, això sí que me l'han contat moltes vegades. Era ma parella el cumpleaños de l'Arnela, se fia, i mi mare va dir, dale un beso i tal, i no sé què. I li vaig donar un beso. I la Roflin dijo, oh, pequeño bandido. Va fer això el que record.
Ventura, s'ha parlat molt de les festes en Estaca. No sé si els teus pares amb els anys te van contar, ai, quines festes que muntava Roflin al Zaca, passàvem una penada perquè després havien de adeçar tot, perquè eren festes en majúscules. Què te van contar els teus pares de les festes al Zaca?
Sí, van contar, no només mon pare, sinó el mariner que encara quedava viu, que en Toni Riera, que vivia pràcticament, que feien festes. Solien vestir-se molt d'etiqueta per les festes, sí, en el vaixell, no? Venien convidats gent, autoritats i això, però en el Rolf Flynn quan bevia era un poquet que tenien que anar una mica a l'arte, si bevia molt perquè tenia geni, no? Bueno, també és que la gent era molt molestava molt, no? I d'on organitzàvem festes més grosses era a Sant Xalet que tenia llogat a Cas Català, a Molí, se deia. I aquí una dona que tenia un negoci allà, un tercer, me va contar que sa mare feia feina en el xalet de vora d'en Rolf Flynn, que és que era un prototipo de xalet que era igual, Villagoya, se deia. I allà feien festes en el Rolf Flynn, en un productor de cine, el productor de la pel·lícula Terrelance, els bengalíes. I una de les festes que van organitzar com a tipus de festa que feia era, bueno, aquest xalet se cala donava la mà i ara també la dona. I a la festa tenien que venir mig vestits. Podien triar la part de dalt o la part de baix, però
les dues no.
Les dues no. No, tenim que ser mig vestit.
T'he de dir que jo estic per fer una festa Rolf Flynn un dia d'aquests a casa nostra i enviar una invitació i diré, has de venir vestit de part de dalt o de part de baix, tu tries. No deus saber què va triar la gent, si hi havia més parts de dalt o de baix, estimat.
No ho sé, fins aquí no.
Ai, Ventura, això era una dada que haurien de tenir clar. Ho dic per sobretot que triaven ansos baixos a l'aire. M'interessa perquè si mateix en aquestes festes hi anava gent com molt coneguda per saber si anava Garner, va triar. No només en sa part, de dalt.
Que curiós, perquè no s'ha parlat molt d'aquesta anècdota dins. S'han parlat de ses festes, d'estaca, de sa bandera, si tenia un símbol pirata o no, quan feia ses festes.
Mos faltaven ses festes de xalet, Marta Garau.
De totes maneres, en tantes hores que varen passar, ton pare, ta mare, amb Rolf Flynn, ell era molt de fer besades, i un dia se va prendre com a confiança a santa mare que fins i tot ton pare se va posar un poc gelós. Com va ser això?
Tal com l'has expressat. No.
Conta-m'ho tu.
Bueno, que ell tot d'una que arribaven, no només mon mare, sinó les dones d'altes marines que venien, a lo millor cercant-los, li donàvem un beso a cada galta. I que això no s'estirava aquí. I el que va dir ma mare, no, esto no... I tal, però realment no va ser molta cosa més.
Perquè ara que dius, mo mare li va dir esto, no? Errol Flynn parlava una miqueta de castellà o de mallorquí?
Pràcticament res, molt poc.
Llenguatge universal, sí, que s'entenien amb una mirada.
Això, here, no?
No.
Exacte, yes.
Aquí...
Festes, rialles, seducció, extravagància... Hi ha moltes paraules que descriuen la vida d'Errol Flynn, però podem cercar encara un punt més extravagant, el seu animal de companyia.
Però què tenia? Un conió d'Índies? Un capibara? Un dimoni de Tasmània, ja que era d'allà?
No.
Qualque animal encara més exòtic, fruit dels seus viatges?
No. Com a bon pirata, tenia un lloro.
I com que parlam de molt de temps enrere, aquí Joan Miquel Aguiló també era només un nin quan Errol Flynn va arribar a la vida de la seva família. Vos posa en situació. Els seus pares tenien una botiga de llavors. I saps qui anava a comprar pipes per aquell lloro?
Errol Flynn.
Talment. Dives i divins, amb Xisco Nadal i Marta Grau a IB3 Ràdio.
Flynn tenia un lloro o diversos lloros, no me'n recordo exactament, perquè jo tenia 6 anys, eh? I venia en el nostre negoci de llavors Can Juanito, Semillas Can Juanito, que estava centrada al carrer Sindicat, i venia a comprar les pipes pel lloro. I venia amb les cames un poc d'esgarbat, amb un calçon sempre curts, amb un rossegant el peu, quasi, amb un capellot...
Joan, venia amb el lloro a comprar pipes?
Venien a comprar les pipes, claro, per menjar el lloro.
Però venia amb el lloro?
Un pic el vaig veure en el lloro damunt l'ombro. Però solia venir un pic per setmana, un pic cada 10 dies. I una vegada va cridar a través d'una persona, perquè jo no vaig agafar el telèfon, jo era un nen. Però era un dissabte i amb mon pare vàrem anar a dur-li en el cotxe, li vàrem dur el paquet de menjar del lloro, perquè supos que ell no estava molt llatí per venir-lo a cercar. I vàrem anar en el barco, que estava allà en el passant marítim, i me'n record molt bé del barco, i mon pare vàrem pujar en el barco, i el vàrem veure assegut allà, mos va saludar, mos va donar les gràcies... És a dir, era un personatge que se passejava per Palma.
Clar, i quan demanava pipes, Errol Flynn, a una botiga de la Mallorca d'aquella època, on molta de gent no devia saber anglès, què vos deia? Necessit pipes pel meu parrot.
No. Què mos deia i com xerrava? No ho sé.
I no t'han contat a casa, Joan? No sé si no, és una de totes aquestes que se comenta.
Mon pare, per desgràcia, ja ha mort. És a dir, nosaltres en aquell temps... venia molt de personatges, és a dir, en Robert Graves també venia a comprar menjar pels seus ocells, que tenia canaris, venia un pip per setmana. Normalment aquesta gent dels estrangers venien el dissabte de matí a cercar les vitualles per les seves mascotes, m'entens?
Però segur que recordes l'orgull dels teus pares quan varen contar a les persones, als seus amics, avui ha vengut Errol Flynn a cercar pipes pel seu lloro. Segur que recordes els teus pares contant aquesta anècdota.
Sí, no, jo t'he dit que, és a dir, en aquell temps el glamour que hi havia a Mallorca era molt important, perquè no només mon pare va conèixer en Errol Flynn, sinó que anava a Garner, a Grace Kelly, el rei Saud d'Aràbia va entrar a comprar, va arribar amb un Cadillac impressionant enmig del carrer Sindicat, que en aquell temps no era peatonal, i va aparcar davant, i va carregar de llavors per tot sent cap a Aràbia.
Perdona, aquí investigui una mica, si te'n recordes. Clar, m'has dit Ava Garner, Grace Kelly... que varen passar per la botiga de llavors.
Nava Garner va passar per la botiga, Negres Kelly la varen veure a la plaia de l'Hotel Formentor.
Nava Gardner, que va venir a comprar sa botiga, també tenia un lloro?
No. Va venir amb un senyor, no sé... Un senyor, si no vaig equivocat, xerrava mi català o xerrava català. Però no me'n record, no tinc tanta... Tinc memòria perquè mon pare me va dir això era Nava Gardner.
I recordes que va comprar Nava Gardner? Si va dir, he vengut a comprar pipes.
Ella no va demanar res, va ser la persona que anava amb ella.
Ok, no feia d'acompanyant. No sabia si era una moda...
Però quin èxit, Cisco,
que venguessin a aquesta botiga a comprar pipes tothom, a tots els lloros de Balears alimentats.
Recordem, semillas amb Can Juanito, veritat? Semillas Can Juanito,
sí,
es deia.
De 1910, era la botiga emblemàtica de llavors de tot Mallorca, que la va crear el predit de mon pare, a 1910.
Tornem en el dia en què Rolfrín entra a sa botiga. Recordes... Què te va dir ton pare, ta mare, de com anava ell vestit, què duia? Anem a intentar rememorar, fer memòria d'aquest dia en concret del que t'han contat els teus pares.
No, bueno, jo el vaig veure perquè era un senyor molt alt, per jo sobretot, que ja era un nen, un senyor molt alt. També raro que anés amb calçon curts en aquell temps, per Palma la gent anava ben vestida, no anaven amb calçon curts, anaven amb un calçon curts. Amb unes com a sandàlies, crec que eren sandàlies, amb unes sandàlies, molt alt, un tio molt alt, prim, i amb un capellot, amb un capell blanc, gros, damunt el cap, unes ulleres de sol, això sí que me'n record, la camisa era també o blanca o un color crema, un gris crema, te diria. Me'n record perfectament bé, perquè, claro, després, quan se'n va anar, mon pare va dir això eren els Rolfrines de les pel·lícules i tal i qual. I després, en aquell temps, a la televisió espanyola, les pel·lícules d'en Tyrone Power i d'en Rolfrin eren les més vistes, perquè eren les d'aventures, les pesetes, de vaqueros, que dèiem. I bueno, me va quedar gravat. I, claro, quan jo els dissabtes de matí, mon pare me feia anar estar amb ell allà a la botiga, i perquè ma mare ja tenia prou feina amb el meu germà petit, que era recient nat, i jo estava allà, de vora la caixa, assegut allà, i veia venir aquests personatges, i claro, escoltava, però no intervenia, i ja t'he dit, però va ser una època molt glamurosa, és a dir, anaves per Palma i sempre mira Polano, miren a Mengana, la gent superelegant, salvo Nerolflin.
Clar, Nerolflin, que era un artista, però sempre semblava, segon compten, que l'havia escopit la mà. I te volia demanar, Joan, ja darrera pregunta, es dia que va venir Nerolflin en sol lloro, tu hi eres?
Sí, jo el vaig veure. Estic fent memòria i penseu que han passat 67 anys.
Tens una memòria meravellosa. Clar, vares poder saludar el lloro o el vares mirar d'en fora?
No, el vaig mirar d'en fora. No, jo estava assegut a darrere el taurell, me vaig quedar... Jo ja el coneixia, ja l'havia vist altres vegades, i aquest pit va dur el lloro damunt sombra. El passejava damunt sombra, tothom el mirava, claro, tot Palma sabia qui era ell.
Ja.
Però, a més, en sol lloro, va entrar en sol lloro, me'n record perfectament bé, i li varen preparar, no sé què va dir ni què no va dir, ni amb quin idioma, sí. Però li varen preparar la seva bossa, de menjar pel lloro i va tornar a partir.
Devies tenir a ca teva, a la botiga de llavors que teníeu, devien ser ses pipes més meravelloses de tot Mallorca, perquè ja me diràs, tota una estrella de cinema, venir cada setmana, cada 10 dies per tenir el lloro alimentat, ja me diràs. I Joan, el lloro xerrava o no deia res?
No ho sé.
Clar, és que a mi aquest lloro... Mira, a mi aquest lloro me té boat. Jo vull saber si Nerolflin feia xerrar o cantar el lloro. Ho he de seguir investigant.
Dives i Divins, un podcast d'Estora Vermella d'Ivetres Ràdio, amb Xisco Nadal i Marta Grau.
Supòs que mai sabrem si el lloro de Rolfrín xerrava o no, haurem de viure amb aquesta incògnita, però el que sí va donar molt de què parlar varen ser les escenes amoroses que va protagonitzar l'actor. De vegades, no del tot positives, perquè recordem que tenia la sort de comptar amb una dona al seu costat, molt més jove que ell i amb molta paciència. Roser Amills, escritora i autora de El Ecuador de Ulises, un llibre que parla sobre el temps que l'actor va passar a l'illa, ho explica així.
Bé, hem de contar que era el tercer matrimoni de Errol Flynn, que era un fiestero i tenia fama de faldiller. I la Patricia Wymore era molt joveneta, era de Texas, però molt espavilada, que quan va veure lo tranquil que era Mallorca, va dir, i demà ens quedarem aquí. Hi haurà menys perill que vas a casar. I el va convèncer per quedar a Mallorca.
Sí, però perill n'hi va haver igualment, perquè quan una persona es desafesta, com en el cas d'Errol Flynn, te cerques tot d'una companys de viatge perquè t'acompanyin. Com va ser la vida d'Errol Flynn aquí a casa nostra?
Literalment ell mos va dur la festa aquesta de tancar bars, de fer vermuts i acabar a les 10 del vespre, de tirar-se gat amb un cotxe en esport. Totes aquestes coses que Pentura no havien passat mai o molt poques vegades a Mallorca, me les va dur Errol Flynn.
Clar, i com era la vida d'Errol Flynn i Patricia Wymore aquí a Mallorca? Ho dic perquè hi ha com moltes llegendes urbanes sobre Errol Flynn, que si tu me'n vols explicar alguna, jo encantat d'escoltar-les. Ho dic perquè, si no n'he vero, ben trobato. A mi no sé si m'agrada més el personatge que s'ha creat arran de la visita o allò que ha de passar.
Sí, bé, ell va estar 10 anys aquí amb nosaltres, i varen ser els seus darrers anys viu, perquè, de fet, quan va partir amb una altra amant, bé, moltes peripècies, ja directament va morir.
Què és mite i què és realitat?
Sí.
Anava fora sabates per la Rambla?
Molt sovint, sí. Ell era com un pirata i tenia aquest concepte d'aventurer, de pensar que ell de jove havia estat pescador d'ostres, havia fet feina amb bestiar salvatge, havia fet 100.000 i una. Hem de pensar que la veritat és que aquest era ell, però també era una persona amb una curiositat i unes inquietuds màximes. Llavors se feia reptes a ell mateix de fer qualsevol cosa estrafolària. No tenia por ni vergonya de res.
Com era Errol Flynn en aquella Mallorca de postguerra, on hi havia una moral molt determinada, sí, i sobretot amb quins accessos, no sé fins a quin punt els hi van permetre.
Bé, han de pensar que se li va facilitar des de el franquisme poder quedar-se així, i això és una cosa totalment documentada. Quan ell arriba per aquest competit temporal que no podia continuar i va haver d'aturar a Mallorca, el primer de tot va ser que s'autoritzés que pogués quedar aquí. I ràpidament se varen moure fils perquè, com que era un personatge famós i en aquell moment s'estava intentant des del franquisme tenir una bona relació amb totes les figures estrangeres, artístiques, de Hollywood, per tenir bona imatge, ell va poder quedar. Evidentment, a mesura que varen anar coneixent com era veritablement la manera de pensar, les idees polítiques i tot el funcionament d'en Errol Flynn, ja no era una persona tan benvinguda. Però no se li va posar en cap moment cap problema, perquè en aquella època, en aquell moment, hi havia una doble vida, hi havia la vida passagent, ciutadana, mallorquina, que havien de fer bonda i no havien d'anar a missa i havien de fer, i els que venien de fora, que se'ls hi permetia absolutament tot. Com ara.
Com va ser, Roser, la relació del matrimoni amb la gent local? Perquè va viure a diferents llocs de Mallorca, se va relacionar amb moltes persones. Conta-mos algun testimoni, perquè sé que tu has parlat amb molta gent que va coincidir amb ell. Com era la relació?
Sí, varen tenir, bé, se saben, moltes discussions, molt de problemes de separar, moltes escenes de fer fins i tot allà fotografies de Errol Flynn enfadat o totalment que anava gat i no sabia què feia. I na Patris va tenir una paciència de santa. A mesura que varen anar passant aquests 10 anys, li va acabar posant unes banyes enormes i se'n va anar amb la seva amant, que era una lota joveníssima. Però també, ara ja reflexionant, Errol Flynn era un salvatge en el sentit més ampli, tant en les seves relacions personals com en qualsevol activitat que feia.
Li tenim molt que agrair, perquè gràcies a Errol Flynn es va popularitzar les Illes Balears com a destinació on els famosos, les celebritats, cercaven aquesta intimitat.
Sí, Pentures és que ja hi havia hagut altres persones de fora, com en Robert Graves, que l'havien popularitzat en cercles més elitistes, més del món de la cultura. Ell sí que jo crec que va popularitzar la possibilitat de que hi hagués glamour i festa aquí a Mallorca. Això sí que veritablement va ser ell el que convidava la gent a venir de Vos ho passareu bomba.
I així va ser. La visita de l'actor va generar com un efecte crida per l'elit dels actors dels anys 50. Ell va ser el precursor de la resta de visites de celebritats que han albergat les illes des de fa dècades. Pedro Barbadillo, qui va ser director de la Mallorca Film Commission, explica que es pot marcar un abans i un després del pas de Rolf Flynn per Mallorca.
En ese momento él era una gran figura, bueno, había sido una gran figura, estaba en un momento de comienzo de declive, pero claro, era amigo de todas las grandes estrellas del cine de la época. Y él fue el que empezó a hablar de Mallorca y convertirlo en un sitio de moda. La plaza de Gomila era como el Soho en aquel momento, ¿no?
I què va suposar per la projecció de Mallorca i de Balears en general, la presència de Rolf Flynn?
Hombre, yo creo que esas presencias son difíciles de valorar de una forma cuantitativa, ¿no? Lo que hizo fue colocar en el mapa del glamour un lugar que en ese momento no era todavía conocido, no había empezado todavía el turismo como lo conocemos hoy, o sea, que fue un fenómeno masivo en los años 60. Era un lugar al que venía gente un poco despistada, perdida. Bueno, no hay que olvidar del famoso viaje de Chopin y George Sand de los 40 del siglo XIX, que también su libro convirtió a Mallorca en un sitio conocido entre la intelectualidad, sobre todo europea, de la época. Pero Rolf Flynn lo que supuso fue el comienzo de las visitas de gente de Hollywood a un sitio que en ese momento pues era una isla del Mediterráneo, con todo el encanto que tenía para los norteamericanos pues la cultura mediterránea. Muy barato, era un sitio al que venían porque era especialmente barato vivir, y Rolf Flynn de hecho se quedó a vivir en Mallorca porque estaba perseguido por sus deudas y por sus acreedores, y aquí podía vivir pues relativamente a precio bastante razonable, ¿no?
Però si una cosa destaca de l'artista, a banda de la seva trajectòria com a actor, són, de nou, les festes. Si qualque mortal pensa que ha anat una festa plena d'excessos o una festa fora de control, ha de saber que res no s'assembla a una festa com les que feia l'actor al vaixell.
Boat parties de ahora no eran nada comparado con la que organizaba Errol en su barco.
Te escucho, Pedro. Veo que tienes información. ¿Cómo eran estas parties? ¿Hay constancia?
Bueno, hay una constancia informal. Se sabe que por allí pasaban muchas, sobre todo jovencitas, pero también algún que otro jovencito. Era bastante... Bueno, era muy promiscuo el señor Flynn. Se vaciaban cajas y cajas de botella en cada una de esas orgías, y luego, bueno, luego es conocido también pues por muchas de sus excentricidades, algunas de ellas no se pueden ni contar. Hay una famosa en un famoso prostíbulo del barrio de El Terreno, en el que al parecer pues usaba cierto órgano de su cuerpo para tocar el piano. Y bueno, aquello todo, en aquella pacata Mallorca de los años 50, pues era continuamente objeto de comidillas y rumores, ¿no?
O sigui que l'anècdota del piano, de que Errol Flynn tocava el piano amb el membre viril, va ser aquí, a les Balears.
Eso se cuenta, es una de las leyendas urbanas que hay alrededor de él, aunque se ha contado de varios sitios más, ¿no?
Pedro, tu que ets un home que sempre tens bona informació, saps quina cançó va tocar en el piano?
No me consta ni la canción ni que sea cierta l'anècdota.
És que a mi m'hagués encantat, ja que parlàvem de visitants il·lustres, que hagués fet un homenatge a Chopin i hagués tocat una polca mentre amenitzava aquesta festa.
Creo que fue más
aquest prostíbul.
Creo que fue más una exhibición de dimensiones que de habilidades musicales.
Aquesta és la vida d'un home que va decidir cremar cada segon de la seva existència. Un home que va viure en els excessos. Un addicte a l'alcohol, les drogues i el sexe. ho tenia tan clar que aquesta era la vida que volia viure que abrevejava de dir «Pretenc viure només la primera meitat de la meva vida. La resta no m'interessa».
Al final de tot, Flynn no podia ni tan sols recordar els diàlegs. Bette Davis va arribar a dir que era impossible fer feina amb ell perquè el seu caràcter tan poc disciplinat feia molt complicada la feina. Aquest home, que va venir per rompre les regles, va tenir una vida curta, com era d'esperar, però intensa, va arribar al cim del món, però també va trobar que en aquest cim no hi havia res que s'adollàs la seva set. Va morir 50 anys i els òrgans destrossats pel consum de tabac, alcohol i opi. Mai no existirà altra cràpula amb una vida personal més interessant que les seves pròpies pel·lícules. Potser només recordam la meitat de les seves vivències. La resta, probablement, romandran ocultes per sempre entre les cabines del Zaca, que espera en silenci encara ara al port de Monte Carlo per ser capitanejat per un patró tan salvatge com aquell que li va donar fama.
Dives i Divins, un podcast d'Estora Vermella d'IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal i Marta Grau.
IB3 Podcast. Un món de sons.